Radio Astel.
Ara que passen de les 5 de la tarda, moment ara de parlar de ciència i de sabor de fabricació, perquè d'alguna manera la ràdio és ciència i per això ja ens acompanya l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, què tal?
Molt bé, aquí acabant de...
Sos fent salivera, perquè...
Acabant d'empassar un caramel que m'has donat, molt bo,
Què t'ha semblat?
M'ha agradat molt, eh?
Sí? De qui era? Perquè jo t'he donat també...
No sé, però té com gust així una mica anisat. M'ha agradat moltíssim, però no et sabia dir exactament de què és.
Mira, de la casa portuguesa que ens ho ha enviat la Leonor. Jo estic aquí amb el mig... Jo estic a règim, però...
Escolta, que aprofiti.
Gràcies. No, em queda un trosset, Jo t'escolto i després a la publicitat ja li faré una altra mossegada.
Molt bé.
A veure, estem una mica inquiets.
Per què?
Perquè avui ens vols parlar, i hi ha hagut molta conya, del Oumuamua.
Sí, Oumuamua.
Que és que el nom ja té...
El nom és un nom hawaià.
Clar, és que jo vull... No?
Has anat mai a Hawaii?
No, però
doncs,
m'agradaria.
Doncs ja ho pots posar a la llista, perquè és un destí extraordinari,
bueno,
de natura.
Barack Obama, no?
És hawaià.
Va néixer a Hawaii.
Sí, sí,
vull dir...
sí, però bueno, això a mi no em
diu Jason, poc... I el Jason Muamua.
Qui dius, tio?
No, és un actor, és un actor, però no es diu bé Muamua, però m'ha recordat, no?, que té aquest punt, el José, i ens ha transportat cap a Hawaii. Què tal? Com estàs? Estàs bé? No t'estigues, t'hem arribat a Hawaii?
Molt bé. Sí? A Hawaii ja et dic que és un destí interessant per posar-s'ho a la llista, de vacances.
Sí, tu hi has estat, no?
Sí.
I bé.
Bueno, qui agrada la natura és extraordinari, i a més hi ha observatoris astronòmics. En un d'ells puges a 4.000 metres, puges amb res, sí, 4.000 metres, que et mereixes una mica per l'altura.
Clar.
I en una altra de les illes puges a 3.300 amb no res, també. I allà hi ha observatoris. De fet, parlarem d'un dels observatoris perquè és el que et fa posar intranquil avui una mica.
Una mica molt.
A veure.
Bueno, va, fem una cosa. Primer de tot, posa'ns en context.
Val, el context és que l'any 2017
sí?
es detecta un objecte, que ara en donarem més detalls, es fa des d'un observatori que hi ha un dels volcans de Hawaii, el Haleakala, que el que fa aquell observatori, que funciona de manera robòtica, és a dir, totalment autònom, és, se n'adona que ve un objecte nou, calcula l'ordinador la trajectòria, inicialment es pensa que és un objecte natural, fins que algú proposa que és un tros de ferralla ET.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan exacto.
Joan Anton. Perdant? O sigui, que no, de ferralla ET, jo m'he quedat ara...
No ho explicaríem així si no s'hagués descartat, perquè, òbviament, estaríem donant la notícia d'una altra manera i
totalment.
Això va ser el 2017, Però sí que recordo perfectament aquell moment.
Tu recordes el dia que va...
Absolutament, el dia
I
que va saltar
pensar,
la notícia.
I què vas pensar quan va saltar la notícia?
No, jo sempre prudència, ja em coneixes.
Sí.
Jo penso que la posició que hem d'adoptar, tots els que ens dediquem a divulgar la ciència, és, d'entrada, prudència, que és, val... Carl Sagan un cop va dir, i això ho utilitzen molt, afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries. Per tant, abans que afirmar una cosa tan gruixuda com aquesta, n'has d'estar molt ben segur i, per tant, la primera cosa és prudència, anem a veure què hi ha, anem a llegir les informacions, anem a veure qui ho diu, a veure si qui ho diu té credibilitat o no, i esperem perquè totes aquestes coses s'hauran de confirmar. I els que vam adoptar per la posició de prudència vam fer bé. Perquè després això es va
caure,
desmuntar.
No?
Però el cas és molt interessant. És molt interessant perquè, primer, aquest objecte, l'Oumuamua, és extraordinari de per se. Ja veuràs que és extraordinari i té mèrit ser Oumuamua. I després, perquè el cas ens explica també això, com ens hem de comportar davant de, no sé, hipòtesis extraordinàries.
Hipòtesis extraordinàries, tu deies al principi, en aquest 19 d'octubre del 2017, Joan Anton, el primer objecte interestel·lar.
Sí.
Vull dir, això és el que es va pensar.
Correcte. De fet, l'ordinador, quan calcula la trajectòria, abans que calculi la trajectòria, es bategen, sempre els objectes es bategen. Primer es pensa que és un cometa, perquè té com l'estructura d'un cometa, i es bategen en un nom científic. El nom científic porta la C, la lletra C de cometa, l'any del descobriment, 2017, en aquest cas, i una lletra que ara t'explicaré, és una convenció, mira que ens ho fem complicat a vegades les coses, eh? La convenció és que cada quinzena de l'any li dones una lletra, de manera que la primera quinzena de gener és la lletra A, B és la segona quinzena de gener. Bueno, aquí li toca la lletra U, que vol dir la segona quinzena d'octubre, del mes d'octubre, i un número, que és un nombre, que és el nombre d'ordre d'aquella quinzena del descobriment. I aquí li toca el número 1. Era el primer objecte, per tant, descobert la segona quinzena del mes d'octubre del 2017. Això és el C/2017, U. U vale. Lletra, sí. U número. Vale, perfecte, fins aquí tot bé.
Sí.
Però els cometes, sabem que tenen cues, igual que els gats, i el que fan els cometes és quan s'acosten al Sol, desprenen gasos i partícules, i això és el que forma les cues dels cometes, que a telescopis molt potents poden detectar aquestes emissions. I, en canvi, en aquest objecte no li detecten cap emissió. I diuen, ah, ens hem equivocat, no és un cometa, és un asteroide. Que són objectes que s'hi assemblen, però són més compactes, sí. I no generen aquestes emissions quan s'escalfen. De manera que li canvien el nom. I conserven tot, menys la C de cometa, que passa a ser una A d'asteroide, no? Ja està. Fins que l'ordinador calcula la trajectòria. I quan calcula la trajectòria se n'adona que aquest objecte és realment extraordinari perquè prové d'un altre sistema estel·lar, prové de fora completament del sistema solar. Vés a saber quants milions d'anys ha estat aquest objecte vagant per la immensitat de l'espai fins que s'ha acostat al Sol. I això es detecta perquè sabem que totes les òrbites, i m'hem parlat un cop, no són rodones, són elipses. Són aquestes formes com ovalades, no?
Sí.
Com més ovalada és, com més elíptica, com més ovalada és una òrbita, hi ha un valor que s'anomena excentricitat, que és més elevat. Quan aquest valor és zero, ets una rodona perfecta. Però quan ets una mica per sobre de zero, comences a ser deformat, fins al número 1. El número 1 és màxima deformació, que és com una paràbola. Aquest tenia més que 1. Per tant, era el primer objecte que es detectava d'aquesta característica en un valor tan elevat d'excentricitat que indicava que, per tant, no, aquesta elipse no es tancava per l'altra banda, és a dir, que no retornava. És com un braç, un recorregut que té dos braços, un que arriba, passa pel darrere del Sol, torna a sortir disparat i ja no tornarà mai més. És com una U molt oberta, no es tanca per l'altra banda. Això és el que confirmava que l'objecte provenia d'un altre sistema solar completament diferent al nostre.
Que no té òrbita solar, no?
Correcte. I llavors se li va tornar a canviar el nom, ja no era només una A d'asteroide, sí. Es va posar número, una I, que vol dir objecte interestel·lar, sí. Número 1, el primer que es descobria, del 2017, 1-1, no? Llavors, això, a nivell científic, a nivell informal, se'l va batejar com Oumuamua, que és una paraula hawaiana que ve a dir com el visitant que ve de molt lluny, perquè l'observatori que el va descobrir està a l'illa de Maui, a Hawaii.
Clar, llavors, en aquest punt, què es va pensar? Vull dir...
Primer, això, és un objecte interestel·lar, el primer que es detectava. Això ja, des del punt de vista científic, té molta, molta importància.
Sí.
Perquè sabem que n'hi ha d'haver moltíssims, d'aquests objectes, que han d'entrar constantment al sistema solar provenents de l'espai. Però era el primer que detectàvem, de manera que això tenia especial importància. I un munt d'observatoris a la Terra es van posar, lògicament, a observar-lo. La llàstima és que ja el vam enganxar quan marxava. És a dir, el vam detectar quan ja havia passat pel darrere del Sol i ja havia agafat aquesta branca de la U que el portava cap a l'infinit, diguem, cap a no tornar mai. Per tant, teníem molt poc temps per observar-lo. I un batalló de telescopis i d'instruments a la Terra es van posar a observar-lo i allà és quan van venir algunes de les sorpreses. Primera sorpresa.
Però vols música per les sorpreses?
Posa,
ja ho veuràs.
Era un marcianet de Mart. Tenia quatre braços i no era ni baixet ni alt.
Bueno, era.
Va, primera sorpresa. Van veure que hi havia unes fluctuacions a la seva llum.
Sí.
Ara matia una mica més de llum, ara menys. Recordem que no és llum pròpia, és llum reflectida del Sol, com qualsevol altre objecte aquí a fora, però hi havia unes fluctuacions en aquesta llum. I eren unes fluctuacions molt estrambòtiques, molt estranyes, que no corresponien en cap dels fenòmens que normalment expliquem. No? I es va calcular que per poder tenir aquestes oscil·lacions de llum, aquest objecte havia de complir dues condicions alhora. Primera condició, havia de tenir una forma molt allargada, com un cigar. Igual, primet i molt allargat, d'uns 400 metres d'allargada. Això ja no és tan clàssic, no?, dels asteroides o dels cometes. Segona condició, havia de girar, però no normalment, sinó que havia de girar com quan tu tires un bastó a l'aire per la part més llarga.
Val.
Saps que aquest moviment
sí, així, circular, no,
circular tampoc no era un moviment molt clàssic. Aquesta era la primera sorpresa. Però la segona sorpresa és que quan es va veure la seva trajectòria de sortida del Sol, es va observar que anava més de pressa, anava accelerat respecte al que les equacions normals havien de dir. És com si hagués guanyat velocitat. Si hagués estat un cometa i hagués emès, això que dèiem abans, pols a partícules, es podria explicar aquesta acceleració, perquè Newton ens va ensenyar una cosa que es diu acció-reacció, que quan anem a l'escola, a les festes dels nanos, inflem un globus i el globus el deixem anar, el globus se'n va cap endavant perquè l'aire surt cap enrere. Això és l'acció-reacció. Si surten emissions de roques i pols a l'espai, això pot explicar una empenta addicional, no? Com si fes accelerés aquest objecte, com si fos un motor. Però com que no se li havien detectat emissions, no se sabia explicar per què trons aquest objecte estava accelerant quan marxava del Sol. I així les coses, és quan arriba aquesta hipòtesi extraordinària i una mica rocambolesca d'un astrofísic de la Universitat de Harvard.
I és una hipòtesi trencadora?
Molt trencadora. Aquest astrònom es diu A.B. Loeb. I A.B. el que diu és, crec que això és un tros de ferralla espacial, un tros de nau espacial.
No, i es va desinflar.
Clar, a veure, en aquell moment, tu imagina't, això és una bomba. I a nivell de notícies, tu que et dediques al periodisme, no? Això és directament un terratrèmol. I va ser, jo recordo perfectament, va ser un terratrèmol en què això estava ocupava notícies, et trucaven constantment perquè expliquéssim què volia dir tot això i aquí...
I tu sempre calma.
Sempre prudència. No, calma no et sabria dir perquè l'adrenalina se't dispara.
Per dins.
Però la prudència, és dir, escolta'm, anem a veure què hi ha, anem a explicar el que hi ha.
Tu tenies ganes de que fos.
Home, clar, tots tenim ganes d'això, però ja hi ha un sisè sentit, bueno, no sisè sentit, és sentit comú, que et diu que és molt complicat, és molt difícil que això sigui així, que segurament hi ha 18.000 explicacions mundanes que poden explicar això i que no cal anar a buscar la cosa més extraordinària. Això també ho diu un principi de fa segles, que es diu la navalla d'Ockham, que va inventar Guillem d'Ockham, un monjo, que el que va dir, d'alguna manera, és normalment les explicacions més simples acostumen a ser les de debò. No, no cal anar a buscar coses molt complicades quan n'hi ha de simples que poden explicar allò que tu observes. Això en ciència ho utilitzem molt, es diu navalla d'Ockham. Doncs aquest principi et diu, home, a veure, esperem a veure què. De seguida, la comunitat científica s'hi va posar també a la defensiva, en general. Van dir, escolteu, com podem afirmar això, no? Però A.B. Loeb va seguir insistint. Ell deia que això era un tros de vela solar. Les veles solars les estem provant, de fet, nosaltres.
Què són?
Els humans són igual que les veles d'un vaixell, però només que el vent que les fa moure no és el vent nostre, sinó que és el vent solar. Partícules i radiació que ve del Sol, sobretot radiació, més que partícules, radiació que ve del Sol, que impacta contra unes estructures que són aquestes veles, que són extraordinàriament finetes i molt lleugeres, però amb una superfície enorme, de manera que van agafant impuls a poc, d'una manera progressiva, i creiem que amb aquesta tecnologia podrem arribar, quan la dominem, ara justament l'estem provant, quan la dominem podrem arribar a accelerar naus a fraccions de la velocitat de la llum. A còpia d'això, d'anar capturant cada cop més radiació, més radiació, més radiació, i a poc, d'una manera constant, anar accelerant. A.B. Loeb diu, potser això és una vela solar d'una civilització, una societat més avançada, que formava part, aquesta vela solar, d'una nau que, pel que sigui, doncs, es va destruir fa potser fa milions d'anys, que ha vagat per l'univers, a més que gira d'aquesta manera sense control i que ara han centrat de manera fortuïta al sistema solar i que l'estem detectant. Clar, primera, la comunitat científica diu, un moment.
Va tenir, quin ressò va tenir aquesta...
A nivell de notícies molt, titular a moltíssims llocs, en fi, en vam parlar perquè se n'ha de parlar d'aquestes coses. Jo et dic que també va bé que en parlem perquè ens ajuda a fer divulgació de tot això. Sí, si no hi hagués notícies, estaríem avorridots a casa, no? En canvi, això et permet explicar cosetes del cel, que sempre va bé, sempre va bé. I el que vam fer molts telescopis és tornar a observar cada cop amb més detall i, sobretot, es va intentar detectar emissions electròniques d'aquí. Perquè si realment fos un tros de tecnologia ET, ni que fos d'una nau destruïda ja, però si fos tecnologia, probablement hi hauria instruments electrònics a dins, no? Que es podria igual detectar aquesta presència per emissions que es podrien escapar d'allà, però no se'n va descobrir cap. entre això i dir, home, encara no hem explorat totes les possibilitats per poder afirmar una cosa tan gruixuda com això, la ciència es va col·locar, ja et dic, molt a la defensiva i Avi Loeb es va quedar sol, pràcticament sol, defensant aquesta hipòtesi.
Vinga, doncs, si et sembla, anem a les explicacions més mundanes, no?, d'aquest Oumuamua que ens està explicant avui Joan Anton Català. Com, clar, després de... És que no fa res, jo ara estava mirant, no, que és 2017.
Sí, 2017, no fa gens això. Ja et dic, jo ho recordo molt nítidament, a més...
Jo saps que no ho recordo?
Jo aquell dia sí, no et sabria dir quin dia exactament era que va saltar, sí, la notícia, però jo recordo perfectament, jo, la meva rutina...
Què feies?
Mira, la meva rutina la tinc molt clara, perquè normalment quan em llevo la primera cosa que faig és anar-me'n a les fonts americanes per veure les notícies que han sortit durant la nostra nit, els estudis, i piulo per Twitter, en fi, faig un, i em preparo perquè no em truqui un mitjà de comunicació amb una notícia que hagi sortit aquella nit, no?, i que m'enganxi fora, sí, fora de control. No?
Però tu això ho fas cada dia, Joan Anton?
Absolutament cada dia. Absolutament cada dia. I després tinc la meva feina, clar, que és anar als mitjans de comunicació, fer, com ara, no?, fer la meva feina, divulgació, tinc la meva empresa, on tinc els meus estudiants, després ja ve el dia a dia. Però primera cosa, abans que esmorzi, això. I recordo aquell dia i dic, a veure quina agenda tinc. I tenia la tenia amb reunions, tenia, i vaig dir... Se me n'anirà tot en orris, tot en orris. Efectivament, vaig haver de trucar clients, vaig haver de moure agendes, demanant, explicant, mira, hi ha hagut una notícia extraordinària, abans de que em truquessin els mitjans,
sí.
Hi ha hagut una notícia extraordinària, segur que hauré d'explicar-la, tindré molta feina durant tot el dia, i a més, m'hauré de documentar molt de tot el que està passant, no? Perquè era un aconteixement que anava creixent, no? I amb els clients que em coneixen, molts clients em coneixen, i m'ho van posar molt fàcil per ajornar reunions i netejar-me el dia. Però recordo que aquella tarda tenia, a més, una conferència que no podia ajornar, i, bueno, no ho diré aquí, però és igual, un canal de televisió molt conegut català, doncs fins i tot va estar disposat a enviar en aquella conferència
a un equip mòbil. Periodista, perquè...
Sí, a un equip mòbil en càmera i d'allò, perquè poguessin agafar-me unes declaracions, bé, perquè jo no podia deixar aquella... Ho recordo perfectament, un dia estressant, però fins que quasi la matinada. Però, a veure, molt interessant. Va, centrem-nos. Sí. Explicacions mundanes van començar a arribar uns mesos després.
Sí.
I l'explicació bàsicament és que no hi haguem detectat emissió no vol dir que no n'hi hagués. És dir, que no haguéssim detectat partícules i gas que sortia no vol dir que no n'hi hagués, simplement vol dir que no els vam detectar. I van sortir com dues hipòtesis, una d'elles s'ha confirmat, s'ha anat confirmant, jo diria, amb el darrer any d'una manera bastant, bastant clara. La primera és que aquest objecte tingués molta composició de nitrogen, el nitrogen gelat, que vol dir nitrogen sòlid, igual com té Plutó. El nostre estimat Plutó també té molt de nitrogen sòlid a la superfície, que quan hagués passat pel costat del Sol, aquest nitrogen s'hagués escalfat, hagués sortit cap a l'espai i hagués donat aquesta empenta addicional que no sabíem explicar i que no haguéssim detectat aquesta emissió. Però el segon raonament, que sembla que és el que més volada ha anat agafant, i com et deia l'any passat, jo penso que ja va quedar no comprovat, perquè mai ho podrem estar segurs d'això, però bastant clar, és que s'ha vist que blocs molt grossos de gel, i aquests objectes tenen molt de gel, quan vaguen per l'espai són capaços de capturar emissions, rajos còsmics, que són partícules molt petites que vaguen per l'espai a molta velocitat, són capaces de capturar aquestes partícules, poden entrar desenes de metres dins a la profunditat d'aquells grans blocs de gel i generen gas hidrogen. I aquest gas hidrogen hauria estat el que, escalfat el gel i fos una mica del gel, haurien proporcionat aquest impuls extra a l'objecte. Et deia, no ho podrem saber mai de debò perquè Oumuamua ja no hi és. Oumuamua ha marxat, no ho sé.
Que bueno que diguis, que ja ha marxat. I està... no sabem cap a on ha anat.
No. Bueno,
bueno.
Sí, sabem la trajectòria que porta, però no la sé i no és rellevant.
Tampoc, sí.
No és rellevant. Vull dir, no porta un destí prefixat. No? La qüestió és que està fora completament de l'abast dels nostres instruments des del mateix 2017. Per tant,
imagina't.
res a fer. Si l'haguéssim detectat abans, amb el camí de vinguda cap al Sol, l'hauríem pogut observar més i fins i tot no es descartaria haver-hi enviat una nau per poder-lo estudiar més de prop. Però aquí ja era impossible. Per tant, mai no podrem saber exactament què era. Però el sentit comú, la navalla d'Ockham i allò que deia Carl Sagan, que afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries, fa pensar que això té explicació mundana. Si més no, penso que una afirmació com aquesta hauria de ser l'última afirmació possible. L'última afirmació possible, quan ja ho haguessis descartat tot. Mentre hi hagi explicacions naturals raonables, no podem afirmar, d'una manera tan categòrica, que això sigui un objecte ET.
I perdona'm una cosa, l'Oumuamua, és l'únic que s'ha vist o n'hi ha hagut més?
Clar, ara ja se n'ha vist un altre de viatger interestel·lar, que és el Borisov, que ara ja n'hem descobert un altre, el 2019, si no recordo malament, vam descobrir un altre objecte que per la trajectòria venia també de fora del sistema solar. Però en aquest no hi va haver cap mena de sospita aquí, Eivi Loeb ni ningú no va dir que fos una ferralla. Aquest simplement es va detectar que sí, que també provenia d'un altre sistema solar. T'haig de dir que Eivi Loeb no està convençut, encara continua
encara
defensant...
Té.
Sí, encara continua defensant... I estem parlant d'un astrofísic, eh? Vull dir, no estem parlant d'un...
No, exacte, d'una persona que no sigui expert.
Correcte. Sí. Ha escrit un llibre sobre això i s'ha posat com una creuada personal a l'intentar demostrar aquestes coses i té una expedició fins i tot, crec que és a l'oceà Atlàntic, no sé si és l'Atlàntic o el Pacífic, perquè també vol demostrar que un altre objecte que va entrar, aquest de dins del sistema solar, però que va ser un bòlid, allò que comentàvem dels objectes que de vegades entren i fan molta llum i de vegades cauen meteorits que són producte de fragments, doncs ell vol demostrar que un d'aquests meteorits que va caure, ara no recordo quan, potser fa un parell d'anys, també defensa que és un tros de ferralla espacial, ET, i està intentant trobar fragments sota l'oceà d'aquest objecte.
I jo entenc també, Joan Anton, que a la mesura que nosaltres, la nostra tecnologia vagi avançant, anirem detectant més.
Sí, viatgers interestel·lars, ja et dic que n'hi ha d'haver moltíssims, perquè...
Diríem... Va ser quan dius allò de viatgers interestel·lars, però clar...
Clar, són objectes expulsats d'un altre sistema solar, n'hi ha d'haver a patades, que de manera casual entren al nostre sistema solar i després marxen. I alguns han de quedar capturats fins i tot dins. Aquest va marxar perquè anava molt de pressa en aquesta trajectòria en forma d'U oberta, però si hagués anat en una altra velocitat més a poc, segurament la gravetat del Sol l'hagués capturat i hagués format part del nostre sistema solar i nosaltres sense saber-ho.
Hi ha un risc que caigui la Terra o no?
No, molt baixíssim. Hi ha molt més risc que caigui un objecte del sistema solar, dels que ja tenim aquí, i tot i això el risc és minúscul, per tant no. D'això no ens hem de preocupar. Però la notícia aquesta, a part del rebombori i de tot això, és interessant per reflexionar sobre aquesta possibilitat de que existeixin civilitzacions fora de la Terra. No?
I avui que és el Dia Mundial de l'OVNI.
Avui és el Dia Mundial de l'OVNI? Sí, de debò m'ho dius.
Sí. Quina opinió en tens?
Bueno, ja veus que no sabia ni què era el Dia Mundial de l'OVNI. Això jo penso que ja t'ho dic tot. No sé, a veure, és el que et dic. OVNIs existeixen, sí, objecte volant no identificat, segur que tu n'has vist i jo n'he vist. Coses al cel que no saps què són. Ah, mira aquella llum, ja està. Això és un OVNI, literalment, no? No, homenets verds, no en sé. Però és que és el mateix, apliquem una mica de sentit comú. És a dir, primera, les coses s'han de provar. Després, mentre hi hagi explicacions mundanes, per què hem d'anar a buscar la més extraordinària, quan n'hi ha d'altres molt més simples, no?, que ho poden explicar. I tercera, deixem que els experts ho analitzin. I els experts ja han treballat el fenomen OVNI, crec que el vam explicar un dia, però si vols un dia li podem dedicar un programa més en profunditat, i els experts que han analitzat aquest fenomen diu que no tenim res en aquest moment que ens faci sospitar que cap d'aquests avistaments dels quals es té registre, no d'aquests que una persona pel carrer diu he vist, no, dels que hi ha registre documentat, cap d'això, d'aquests esdeveniments, fa sospitar que tinguin origen extraterrestre.
Ja sé que ho hem de deixar aquí, però, Joan Anton, jo, és que aquest cap de setmana Marta Harke la tenim enganxadíssima a l'Starliner.
Sí.
I jo li he passat aquesta notícia que, clar, dic, Barry i Sunita, els astronautes, s'han quedat, diu, atrapats a l'espai.
No.
Va, explica'ns-ho. Prudència.
Prudència. Sí. No s'han quedat atrapats, no estan atrapats. Recordem, l'Starliner és la nau de Boeing que va dur en aquests dos astronautes, era el primer vol tripulat de Boeing, i els va dur a l'Estació Espacial Internacional. Va arribar bé, es va acoblar bé, i ara aquests dos astronautes estan dins de l'Estació Espacial Internacional amb 7 col·legues més que ja hi eren. Per tant, tenim 9 astronautes a l'Estació Espacial Internacional i estan la mar de bé, amb les seves cosetes, les seves pizzas, etcètera. Vull dir, les seves festes...
Estan millor que nosaltres.
Probablement algunes coses sí. I en unes visions segurament molt millor que les que tenim nosaltres de la Terra. No? Per tant, no estan atrapats. Estan amb 7 col·legues més allà i poden tornar en el moment en què es decideixi que tornin amb l'Starliner o amb una altra nau. En aquest moment hi ha diverses naus acoblades. Com a mínim n'hi ha 2 més que poden portar tripulants, que són una Soyuz russa i una SpaceX americana. Què passa? Que s'ha detectat algunes avaries a la Boeing que en principi no semblen greus i que es volen analitzar. I, per tant, de moment el que s'està fent és endarrerir la tornada d'aquests astronautes. Diuen,
sí, perquè estava prevista per, diria, ara ho estic de memòria, el 28 de juny.
Sí, fa molt poquet.
Divendres passat.
Sí, sí, i es va dir, escolta'm, de moment continueu aquí de festa amb els vostres col·legues, teniu festa, no cal que torneu a la feina, perquè volem acabar d'analitzar aquestes avaries que hi ha hagut amb la nau que està acoblada en allà.
Bueno.
Per tant, escenaris que s'obren, que l'avaria sigui més sèria de la que ens sembla, no?, i de la que ens expliquin, que es decideixi que aquests astronautes no poden tornar amb la Starliner de Boeing. Tornaran en una Soyuz o en una SpaceX. No hi ha cap mena de problema. No estan atrapats enlloc.
Entesos.
I després, si poden tornar, tornaran quan la NASA i Boeing decideixin que és segur tornar. Però torno a dir, estan amb 7 col·legues més convivint a l'Estació Espacial Internacional. No hem de patir per aquests astronautes. Seria més perillós detectar les avaries quan estan de camí.
Clar.
Però ara estan com a casa, estan protegits dins l'estació.
No és el millor lloc per haver detectat ara mateix l'avaria.
No? El millor lloc. No.
Doncs, Joan Anton Català, com sempre, és un goig tenir-te. Gràcies.
A tu.
Astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic. Ja sabeu que els de dimarts toca parlar de ciència amb el Joan Anton i, bueno, ara que passa un minut de 2:15 de 6 de la tarda, Joan Anton, que tinguis bona setmana.
Igualment, Mercè.
Ràdio Estel.